Si són les 11 del matí de la diumenge o les 8 del vespre del dijous, comença a Ràdio Falset Les Maquinàries. A poc aquest espai, aquest programa Les Maquinàries es converteix en un element característic dels diumenges. Sempre prenem com a referència el programa mare que correspon al diumenge. Molt bon dia, us saluda Maria Arbonès en nom propi i de l'equip de col·laboradors que fan possible aquest espai. Un d'aquests col·laboradors és el company Josep Maria Donadeu.
Repassarem avui amb el Josep Maria Donadeu la vida i obra d'Al Stewart, a cavall entre el folk i el rock. La cançó referent d'Al Stewart sempre ha estat L'any del gat. Però comencem pels inicis i el primer que hem de fer és donar el bon dia al Josep Maria. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Maria.
Un toc molt personal, aquest Al Stewart.
Doncs sí, és una persona que és curiós perquè ha passat pel món de la música sense escàndol, sense fer cap cosa més alta ni més baixa que altra. O sigui, una persona tranquil·la, però que ha anat al seu rotllo i ha aconseguit al final el que buscava, que és tindre un disco d'èxit o diversos discos d'èxit i deixar una empremta en el món de la música.
Ell és escocès, va néixer a Glasgow.
Exactament, va néixer el 5 de setembre de 1945 a la ciutat de Glasgow i em sembla que això va portar molt d'orgull. Sabeu que això de ser escocès és quasi com ser català aquí. Amb llotes tenen tripartit i tot.
Mm-hmm. El seu primer grup va ser de Sobres, ho dic bé això?
Sí, de Sabres, o Sabres, que estava liderat per un escocès, evidentment, mm-hmm. que es deia Tony Blackburn, i allà el nostre amic, l'Al Stewart, era el guitarrista de la banda. Suposo que com que no podia tindre tota la influència que ell desitjava, perquè aquest Tony es veu que era un tio molt influent, s'ho va plantejar, va penjar la guitarra del grup i se'n va anar cap a Londres.
Això va ser a mitjans dels anys 60.
Exactament.
Uh-huh. El van acompanyar músics com Robert Fripp, no?
Doncs sí, allà a Londres es va estar tractant amb el milloret del milloret. Diem que, per mi, salvant les distàncies, l'Al Stewart és una mena de Bob Dylan. Mm. O sigui, va deixar la seva terra perquè no podia fer el que ell pensava, va arribar a Londres, com l'altre va arribar a Nova York, i es va dedicar a recórrer locals, folks, actuant guitarra harmònica, un escenari, ell solet, i va actuar locals com, per exemple, el Bunge's Folk Cellar o una altra casella de Cousins, que eren locals especialitzats en música folk. I allà va impactar molt. I lògicament, els músics de l'època pues, anaven a veure aquest senyor que tothom deia que era genial i que el tenien que veure. I estava, com tu has dit, això també estava Jimmy Page i estava més gent que després van col·laborar amb discos amb el Stewart.
Greg Lake també, de Emerson, Lake & Palmer.
Exactament, Greg Lake també, un gran instrumentista que també, com si has sentit temes dels Emerson, Lake & Palmer, era un guitarrista de guitarra acústica genial.
En aquest espai el que fem és barrejar dades amb músiques, et sembla bé que posem la primera de les músiques?
Doncs si podríem posar el primer tema, que és del Year of the Cat, una cançó que jo crec que s'ha passat desapercebuda dintre de la qualitat d'aquest disc, perquè el Year of the Cat ho barrejava tot, és el On the Border.
Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On my wall, the colors of the maps are running. From Africa the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night, the hand that sets the farms alight, to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still you never see the change from day to day.
No one notices the customs slip away. Last night the rain was knocking on my window. I moved across the darkened room and in the lamp glow I thought I saw down in the street the spirit of the century, telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up, nothing seems the same. It's just the patterns that remain, an empty shell. But there's a strangeness in the air, you feel too well. The fishing boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border. On the border.
Seguim repassant la vida i obra d'Al Stewart. Ell va treure un primer disc dedicat als del Senyor dels Anells, no?
Exactament, bé, exactament, no sé, això del Senyor dels Anells m'has agafat en fora del joc, no el coneixia, sabia que parlava dels elfos, sí. Perquè és el disco The Elf, i demostra una vegada més la política dictatorial de les discogràfiques de l'època, exactament de la Decca, que així li ha anat en aquesta discogràfica, que... fent un petit incís, ja li va passar el mateix amb els Beatles, va fer una prova, els van ratxassar perquè deia que no vendrien discos, així els hi va anar, i després la Al Stewart el mateix va editar amb la Decca aquest single, perquè només era un single, amb la cançó The Elf, i a la cara B hi havia una cançó que es titula Turn to Earth, que segons tinc entès també és molt bona, però que aquest single no ha arribat mai a les meves mans, i clar, com que no va vendre els que ells pensaven, el va fotre al carrer directament, o sigui, un single i s'ha acabat, o sigui, que és increïble. Global li va anar molt bé perquè va poder fitxar per CBS, i aquí li van donar una mica més de màniga ampla i va poder fer el que va voler ell.
No van ser fàcils els seus començaments.
No, la veritat és que no era fàcil. A més, el senyor Stewart tenia unes influències molt barroques en el món de la música, i això es va notar en el seu primer llarga durada, un llarga durada que es va titular Bedside Images, que es veu que era una cosa super recarregada, molta orquestació, molt de rebombori, i la gent no li quedava d'agradar això.
Publicat l'any 1967.
Exactament, el Bedside és el 67. Després ja es veu que va agafar el rotllo i va editar un altre disc ja l'any 69, que es deia Love Chronicles, com aquí ja va recarregar una mica menys i va buscar col·laboracions. Aquests amics que he comentat abans, aquí va col·laborar Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, i suposem que entre que el disco estava bé i aquest Jimmy tocant la guitarra va fer que ja comencés a tindre èxit tant aquí a Europa com als Estats Units d'Amèrica, o sigui que la cosa començava a pujar cap amunt.
Va estar també tocant amb Cat Stevens.
Exactament, és això de l'ambient folk que estàvem comentant abans, aquest amiguisme, aquesta manera de relacionar-se dels locals petits, perquè Cat Stevens també és un d'aquests typical folkmans anglesos, sí. O sigui, una persona que tenia aquest caliu tipus Al Stewart de guitarra acústica i disfrutar de la música, que és el que feien.
Les seves lletres dedicades a la mort, al pas dels temps...
Exactament, sobretot és una visió molt intimista de la vida. Ell explica, jo diria que explica els seus sentiments i tal com enfoca la vida o com la veu ell que passa i transcorreix. És molt, una persona molt vital i al mateix temps vol explicar el que ell sent a les seves cançons.
Més coses? Escoltem més coses?
Podríem escoltar una de les cançons, una cançó molt curiosa que pertany al disc de Past, the Present and the Future, o sigui, el passat, el present i el futur, que inclús es va permetre el luxe de parlar de les prevencions del Nostradamus, i va fer una cançó que era això, Nostradamus. Thank you.
the wind is blowing upwards across the sea. Under sails will fill the morning. Under cries ring out to me. Oh, oh. Oh, the more it changes, the more it stays the same. Underhand just rearranges the play in the game. Oh, oh, I had a dream. It seemed I stood alone. And the veil of all the years goes sinking from my eyes like a stone. By the English Parliament shall be fire and quake to London come in the year of 623. An emperor of France shall rise who will be born near Italy. His rule cost his empire dear, Napoleon his name shall be. Divorce and from his throne cast down as he. One named Hister shall become captain of Greater Germany. No longer does this man observe, and bloody his rise and fall shall be. Man, man, your time is found, your ways are leaves upon the sea. Eyes of Nostradamus, all your ways are known to me. Man, your time is sand, your ways are leaves upon the sea. I am the eyes of Nostradamus, all your ways are known to me.
Cròniques d'amor, passat, present i futur i les centúries de Nostradamus són treballs de Stewart que no van aconseguir gaire èxit.
Bé, la veritat és que molt d'èxit no van tindre, però com hem dit, Love Chronicles sí, perquè va col·laborar el Jimmy Page, després les nota que va tindre alguna cosa d'imatge, perquè a partir d'aquell moment treia quasi bé un disco cada any, perquè el Love Chronicles del 69, en el 70 va treure el Theory of Flies, en el 72 va treure el Orange, un disco d'una gran qualitat, molt bo, i que va tindre grans col·laboracions, tal com en comentaves tu a micròfon tancat. Aquí és on va col·laborar el Rick Wakeman, el teclista de Yes, i també va col·laborar el Brisley Swords, un gran guitarrista que va posar la seva guitarra en aquest disc del senyor Al Stewart. Després també en el 73 va treure aquest Past, Present and Future que he comentat i del que estem escoltant la cançó que sona de fondo, i va continuar inclús a l'any 75, aquí és ja on va començar ja la gran eclosió, que va ser quan va conèixer amb un senyor que es deia Parsons, Alan Parsons, que era una espècie de rei Mides de la música. Aquest senyor allà em posava la mà, sempre parlant de producció. Aquest disco anava força bé. Només s'ha de veure, per exemple, el famós Dark Side of the Moon dels Pink Floyd, que va ser una gran meravella. Però clar, ell produïa les cançons que composaven els Pink Floyd, encara que després aquest senyor se les donava de bombo i platillo i semblava que ho havia fet tot ell. I aquí també va posar la seva mare en el Modern Times de Al Stewart, i realment va ser un gran èxit aquest disc de l'Stewart.
Va ser quan va composar també L'any del gat, Passatges del temps, Time Passage, no?
Sí, aquí va haver un salt bastant important, perquè se li va acabar el contracte amb CBS i no sé per quin motiu no li van renovar el contracte. Uh-huh. I llavors és com va marxar a RCA, això sí, portant de la mà en Alan Parsons, i és com l'any 1976 va gravar la seva òpera prima, és a dir, el Year of the Cat, o L'any del gat, com hem dit, produït per Alan Parsons.
Però abans d'escoltar L'any del gat, podríem escoltar Passatges del temps, traduït.
Doncs si podíem escoltar el que és el disc següent, el post-Year of the Cat, que la gent pensava que no superaria el disco de L'any del gat, i va fer un Time Passage que realment és tan bo, o inclús millor que el Year of the Cat, encara que la possibilitat no sigui tan bona, i sinó que els oients opinin.
Well, the picture is changing now. You're part of a crowd. They're laughing at something in the muse.
Estan fent un repàs a la vida i també obra de Al Stewart. Time Passage, una bonica cançó, no?
Doncs sí, una gran cançó i d'un gran disc, com hem dit, de l'any 1978. Aquí és on comença ja la vida de l'Stewart, o la línia musical de l'Stewart comença a difuminar-se en el temps. No sabem exactament què ha passat amb ell, perquè va treure el 24 Carrots, que era molt curiós perquè la portada es veia això, 24 pastanagues, i al costat es veia un lloro, o sigui, un parrot, i posava 24 carrots, no parrots. O sigui, això demostrava que a més tenia un bon sentit de l'humor, el senyor Stewart. I aquest 24 carrots també era un disco molt, molt interessant, però clar, la gent ja va començar, diguem, entre cometes, a passar d'ell, i va començar a difuminar-se la imatge de l'Al Stewart, que inclús es va permetre l'any 81 de gravar un disc en directe gravat en el Roxy, que, per comentar als oients, és la versió que hem escoltat del Nostradamus, pertanyia primer precisament en aquest concert en directe, un concert molt net amb una qualitat de so impressionant i que realment val la pena escoltar.
Saps si actualment segueix en actiu o què?
Si té de sincer, no ho sé exactament què fa. Jo crec que deu, coneixent el seu caràcter, deu estar reposant a la seva casa solariega i disfrutant del que ha aconseguit. I suposo que de tant en tant es deu penjar la guitarra, deu anar a algun local d'aquests folks i recordar els vells temps, penjant-se l'harmònica al coll i la guitarra acústica i tocant un parell de cançons.
Correcte. Escoltem l'Any del Gat.
Escoltem l'Any del Gat, jo crec que és el tancament ideal per aquesta biografia.
Moltes gràcies. Fins una altra.
Gràcies a tu.
Thank you.
Tenia ganes de parlar una estona amb el David Fernández, periodista. Ara ve la part més complicada, definir i presentar el David. David Fernández, què tal? Molt bon dia. Jo he dit periodista, però podria dir moltes coses més, no?
Sí, una estoneta. Bon dia, bon dia.
Tu estàs en una emissora local de Reus, a Punt 6 Ràdio. Quines són les teves funcions?
Doncs actualment a Punt 6 Ràdio desenvolupo les tasques de cap d'informatius i també m'encarrego de coordinar la corresponsalia de l'Agència Catalana de Notícies, el Baix Camp i el Priorat, que és, doncs, aquesta corresponsalia es porta des de Punt 6, en aquest cas doncs, des de la meva persona i del Vicenç Torrent, que és la persona que ara doncs, ja fent suports en aquesta tasca, ja sigui als informatius de la ràdio, com també en la corresponsalia de l'Agència Catalana de Notícies.
Com la treballes, com la treballeu aquesta corresponsalia del Priorat?
Doncs estan al dia a dia de totes les informacions que sorgeixen al Priorat, al Baix Camp, i doncs clar, sobretot doncs, pel que fa al Priorat, doncs està una mica al dia doncs, de totes les informacions del vi, que es generen moltes informacions al voltant del vi, de les exportacions del vi del Priorat en diversos indrets, no només de casa nostra, sinó d'abast internacional, els reconeixements que sempre van tenint, i també doncs, estan molt al dia clar, de totes les coses que passin en qualsevol dels municipis, ja sigui a nivell polític, cultural o d'infraestructures.
Vi i Priorat sempre units, no?
Sí, això sembla. Vull dir, ja és una realitat parlar d'un referent pel que fa al Priorat pel tema del vi, i escolta, nosaltres també doncs, anem de ser partíceps a l'hora d'informar-ne quan informem de la comarca del Priorat.
A principis de maig es celebra una nova fira del vi, estaràs a la Guai?
Sí, tant a nivell informatiu com també a veure si a nivell personal podem pujar-hi i fer un tast.
Vi, el passatge rural, el món polític?
Doncs ara mateix estem, pel que fa al Priorat, centrats en Falset, el nou alcalde, Jesús Torralba, doncs algunes de les millores que vol introduir al municipi, per exemple, doncs el tema aquest de la proposta d'incloure el nucli antic de Falset dintre la llei de barris de la Generalitat, o també doncs els temes dels canvis dels gasoductes de la ciutat, i bé, són alguns dels temes doncs, que actualment, per exemple, doncs estem treballant en els darrers dies.
Com veus el Priorat, David?
Com veig el Priorat? Doncs que s'està espavilant el Priorat, no? Potser doncs, la imatge que teníem abans del Priorat no correspon amb la imatge que hi ha ara, a través doncs, de moltes iniciatives. S'ha sabut doncs, fer seu aquesta etiqueta tant del vi com del turisme rural, com de moltes altres iniciatives, i és una comarca doncs, que potser ja no està tan oblidada com estava abans i que està en constant desenvolupament.
El Priorat dins d'aquesta àrea geogràfica del Camp de Tarragona, com ho veus?
El Priorat, doncs és el que deia, no? Penso que abans potser estava més despenjada, però ara sí que doncs, ha sabut posar-se les mateixes coordenades que altres comarques del Camp de Tarragona, no? És allò, doncs molta gent, habitualment doncs, el Priorat es mou cap a Reus, el Baix Camp, Tarragona, Reus sobretot, i també doncs, cap a l'altre costat, no? Penso que és un fet molt positiu actualment.
Aquesta millora de les carreteres, de les infraestructures, ajuda a la comarca?
Indubtablement, sí, indubtablement. Vull dir, ja anar a Falset ja no és com abans, no? Ja, abans sembla que feia una mica de cosa allò d'anar a Falset o anar al Priorat, però avui en dia, degut a les bones infraestructures viàries, en aquest cas, doncs, i tant que és un punt a favor.
Passa que la gent corre massa encara, eh?
Sí, però això el Priorat i tot arreu, eh?
Escolta'm, millor dir-li la carretera de Falset, no? Perquè hi ha molta gent a Reus que li diu la carretera del Col·le del Pinar. El Col·le del Pinar cau a Guadalajara, molt lluny.
Sí, per si algú no ho sap, no?
Sí.
No? Encara se li diu la carretera del Col·lea, i tant. La carretera que va cap a Falset és la carretera del Col·lea tota la vida.
Has estat mai al Col·lea del Pinar?
No, i tu?
Sí.
Ja has estat?
De passada.
Doncs jo no hi he estat mai, no.
De passada és petitet, és un poble molt petit.
I per què es deu dir així, aquesta carretera, no? Podent-se dir carretera de Falset, per exemple.
Sembla que és un encreuament important de comunicacions, de carretera.
Bueno, escolta, jo penso que si preguntessis al reusenc, sortissis al carrer, per exemple, i si diguessis per què es diu la carretera del Col·lea, aquesta la carretera que ve cap a Falset, penso que la gent no ho sabria.
I el que tampoc sabem és si la gent del Col·lea del Pinard aquesta li diu la carretera de Reus.
Jo em penso que no. No acabo de tenir massa clar.
Escolta'm, també et dediques a altres coses, ets conegut, ets una persona inquieta, estàs en el món cultural, estàs implicat en moltíssimes coses del món audiovisual i cultural, no?
Doncs ja, mira, si he de fer una llista ja potser és que ni me'n recordo ni jo, ja.
Sí,
sí, des de sempre, de ben jovenet, doncs m'he interessat per coses primer dins el terreny musical, després dins el terreny audiovisual, i ara actualment doncs estic al capdavant doncs per treure el cuquet d'aquestes dues iniciatives, no? Per un costat doncs d'un segell discogràfic i per un altre d'una productora audiovisual. A banda, a nivell d'això, doncs també estic molt vinculat amb entitats de la ciutat de Reus, també doncs per exemple des de Punts i Ràdios, un programa que fem a Punts i Ràdio que es diu Cops i Flames, fem un concurs de maquetes a nivell de tots els països catalans que es diu Enganxa't a la Música. També doncs amb temes, per exemple, que estan relacionades amb la Festa Major de Reus, com és la Cercavila del Masclet, o la gent de Perejil Sounds, que és un col·lectiu que tenim a Reus, que organitzen des de l'any passat un festival multicreatiu tots els estius i que enguany ja estem preparant la seva segona edició, i moltes altres coses. A nivell de productora, doncs també ens centrem en el tema de videoclips, curtmetratges, etc, etc, i per tant, doncs toquem, bueno, intento tocar una mica totes les tecles, no?
Perdona per la pregunta tòpica, però com et va sorgir tot aquest interès per tot aquest món?
Per tot aquest món, doncs mira, ens hem de remuntar uns quants anyats enrere, eh? Tenia 13 o 14 anys quan... Doncs mira, jo anava a l'institut, feia primer de BUP, i llavors sí, hi havia uns nois que feien cou. I feien un programa amb una emissora d'un barri de Reus, i vaig anar algun dia com a...
Digue'm el nom, digue'm el nom.
De Ràdio Jove de Reus, del barri Immaculada... I vaig anar alguns dies doncs, a veure com feien el programa, em van deixar parlar, em van entrevistar per una iniciativa d'ajuda al Zaire que en aquella època van fer a l'Institut Gaudí de Reus, i a través d'aquí doncs, li vaig agafar el cuquet d'això de la ràdio. No?
Sí.
Vaig estar en aquell mitjà, després vaig entrar a Punts i Ràdio, el programa Cops i Flames de música en català, i a través d'aquí, doncs, tot i que actualment estic a Punts i Ràdio, sí que he anat passant per altres emissores com Ràdio Cambrils, Ona Catalana... tot doncs a nivell de doncs això, no, anar fent programes de música o aquestes coses, i actualment doncs professionalment estic a Punt 6 fent els informatius, tot i que també la cosa ha derivat cap a que actualment doncs estic portant la corresponsalia a Reus de Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 4,
també.
I també doncs a vegades la suplència de Catalunya Ràdio a Reus, no? I després per un altre costat també quan tenia 17 anys, doncs vaig entrar en contacte amb una gent que vam elaborar un projecte de televisió.
Sí.
Que es va presentar doncs, al canal Reus Televisió l'any 98, fa 10 anys ja, i doncs vam començar a fer un programa, que érem jovenets, teníem 17-18 anys, portàvem el cabell llarg aleshores i aquestes coses, i parlàvem de música a Canal Reus, i a partir d'aquí doncs, també doncs, he estat vinculat doncs, dins el terreny audiovisual, no? Ara amb la meva pròpia productora, fent jo els meus propis programes, venent-los a les televisions, i també doncs, a vegades barrejant la inquietud per la música i pel vídeo, fent videoclips, i bueno, tocant totes les tecles.
El que hem dit, una persona inquieta, no?
Sí, sí, sí. Si el dia tingués més hores, em penso que més hores que faríem més coses encara.
Veig tot el dia enganxat al mòbil, però, eh?
El mòbil o els mòbils?
Ah, més d'un ja.
Sí, 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 sí. Actualment anem amb tres mòbils.
Amb tres mòbils?
Que es diu aviat, eh? Aviat.
Et consideres una persona addicta al mòbil, telèfon mòbil?
Bueno, potser no per convicció, sinó per obligació, no? Una mica.
Sí, sí.
Perquè, bueno, per un costat tenim el mòbil personal, per l'altre el mòbil de la productora que tenim i per un altre el mòbil de Punts i Ràdio i l'Agència Catalana de Notícies, no?
Uh-huh.
És allò que dius, bueno, al final arriba un punt que ja no saps si tu domines o els mòbils et dominen a tu, no?
La realitat musical de Falset la coneixes també?
La realitat musical de Falset, ostres, 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 ara mateix estic una mica desconnectat. Antigament sí que...
Hi ha bueno, aquesta formació interessant de blues i rock, rhythm and blues, que es diu Soul Machine.
Exacte, sí, sí, evidentment, evidentment. I el Soul Machine sé que els hem seguit sempre des de que eren primer 10.000, no, primer 10.000 al mes, després 10.000, després que tenien aquella maqueta que es deia Yeah, Yeah, Yeah o alguna cosa així.
Sí.
Després l'època dels De Nada, també, que van treure un treball discogràfic, ara amb Soul Machine. Sembla que, malauradament, això de fer música, quan més èxit tens és quan fas versions, no? Quan fas petxanga, quan animes a la gent, quan fas temes que la gent coneix. I a partir d'aquí, doncs, què més el Priorat?
Hi ha altres formacions, ara no me recordo el nom de formacions de rock dur, en concret aquest estil de més
recordo dur. Una formació d'esca que hi havia fa molts anys que tenia una maqueta també del Priorat, que no me'n recordo com es deien. No me'n recordo, no me'n recordo, no me'n recordo. I, bueno, no estic massa posat, perquè no sé si hi ha massa... Potser s'haurien de moure més, no? Potser hauríem de sortir del Priorat i, escolta'm, venir cap a Reus o anar cap a Tarragona o intentar-se fer un forat, no?
Això és una bona idea, però també és una bona idea que tu vinguis més sovint aquí.
Oi, tant, també.
Parla'ns més d'aquesta productora, Acid Factory, feu treballs audiovisuals. Sabem també que ha guanyat premis, no?
Sí, Acid Factory és un projecte que va néixer a finals del 2005, no? A través de la unió d'un col·lectiu de gent, de quatre joves de Reus, actualment en som tres, que ens vam unir i tots teníem doncs, unes inquietuds molt semblants pels nous formats audiovisuals, pel món de la televisió, pel món del disseny, la imatge gràfica, i nosaltres diem que més que una empresa som un col·lectiu, no? Perquè... Sí que fem moltes coses doncs, per encàrrec, moltes coses d'aquestes que bé, a nivell empresarial, però també no volem deixar aquell coquet que tenim doncs, de ganes de fer coses de producció pròpia, no? Ja sigui dins el terreny del curtmetratge, de la videocreació, del videoclip, etc etc. I doncs, des d'Acid Factory hem fet un programa de televisió, o Canal Reus Televisió, que es deia Gent de Reus, que era un retrat diari, bueno, un programa diari de 5 minuts, que era un retrat a la gent anònima que habitualment doncs, fa ciutat, no? Ja sigui des de gent jove, gent gran, gent aficionada a una cosa, gent que fa servei públic... Bé, allò, és allò un programa de proximitat que cada dia veus o la panadera de la botiga de baix de casa o la taquillera del Teatre Fortuny de Reus, o, no? Un programa doncs, de proximitat. A partir d'aquí, doncs sí, això del premi que deies, bé, realment hem obtingut dos premis i dos reconeixements més també per un videoclip que vam fer, el primer videoclip de la productora d'un grup de Tarragona que es diu Papa Noes. Ens van donar el millor videoclip del 2007 segons el portal ritmes.cat, portal musical de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, i després en el passat Festival Europeu de Curtmetratges de Reus i Cambrils, doncs Acid Factory també vam obtindre el primer premi dintre de la categoria de microfilms per un treball que vam presentar. Això, els microfilms, és un concurs on vas al concurs, et donen una cinta i un objecte i has de fer en 30 hores un curtmetratge on s'introdueixi aquell objecte. I nosaltres vam fer una història doncs una mica... Que la gent ho busqui pel YouTube, es diu Theodor Zafarov, i la gent doncs, podrà veure de què va aquest curtmetratge. I també darrerament doncs, el videoclip aquest de Papa Noes ens el van seleccionar com un dels millors videoclips de l'any, segons la revista Under Rock, i es va publicar amb un DVD que s'adjunta amb aquesta revista musical, i també el van seleccionar a semifinals d'un concurs a nivell internacional de videoclips que es diu Music Clip, que se celebra a Barcelona. Estem preparant doncs, molts altres projectes, un segon videoclip que enregistrem a finals d'aquest mes, nous projectes de televisió, noves coses de disseny gràfic, i ara també comencem a editar DVDs doncs de col·lectius o entitats de Reus que ens han demanat.
Estic veient que vas a dormir a les 4 de la matinada, doncs, eh?
Doncs mira, vols que et digui quina hora vaig anar a dormir ahir?
3-4 del matí, digues.
Mira, ahir justament vaig anar a dormir a 3:45. No vas malament.
Tota aquesta feina que tens és comprensible. David Fernández, escolta'm, és un plaer parlar amb tu i que hagis vingut aquí a les Maquinàries, a Ràdio Falset. Saps que aquesta també és casa teva?
Veus, no havia parlat encara pels micròfons de Ràdio Falset, veus? Ja tocava.
Ja tocava. Gràcies, fins una altra.
Que vagi molt bé, Maria, moltíssimes gràcies.
Eran conocidos en las calles del barrio, conocidos en todos los bares y tabernas. Él tan serio, tan alto, tan pálido y delgado, ella morena y frágil, tan graciosa y pequeña. Él rondaba más o menos los 50 y ella debía tener no más de 24. Él daba clases, creo, en alguna academia, y ella estudiaba, creo, un curso de italiano. Bebían y se amaban, o eso parecía. Discutían a veces sonreían. Se besaban y odiaban, pero nadie es perfecto. El amor es difícil y extraño en estos tiempos. La noche debilita los corazones, noches de funeral, de vino y rosas. Brindemos por el amor y sus fracasos. Quizás podamos escoger nuestra derrota. El sol limpia las calles, la memoria feroces pasiones atenúa. Invéntate el final de cada historia, que el amor es eterno mientras dura. Él entró una noche en el bar de costumbre, iba vestido todo de riguroso luto. Venía borracho y solo traía el gesto serio y entre las manos una corona de difuntos. Ella le había dejado, no se explicó sereno, y había decidido considerarla muerta y brindar por su olvido y su descanso eterno y celebrar su entierro de taberna en taberna. Así que allá nos fuimos, y para qué contaros, vasos, vinos y risas, alguna vomitona, abrazos de amistad eterna aquella noche. Requiescan y brindemos por ella y su memoria. La noche debilita los corazones, noches de funeral, de vino y rosas. Brindemos por el amor y sus fracasos, quizás podamos escoger nuestra derrota. El sol limpia las calles, la memoria, feroces pasiones atenúa. Invéntate el final de cada historia, que el amor es eterno mientras dura. Al salir del almendro ya iba muy borracho, se cayó en el asfalto y me incliné a su lado. Supe que estaba muriéndose de golpe, dijo algo en mi oído, se deshizo en mis brazos. Se lo llevó la ambulancia con su corona y todo, y yo me fui a cumplir con su encargo maldito. Llegué hasta el bar que él me había indicado y busqué a la muchacha entre el humo y el ruido. Por fin la vi, bailaba muy despacio, refugiada en el cálido pecho de un muchacho. Le conté y me escuchó, se abrazó a su pareja, yo no sé si lloró, no se veía apenas. La noche debilita los corazones, noches de funeral, de vino y rosas. Brindemos por el amor y sus fracasos, quizás podamos escoger nuestra derrota. El sol limpia las calles, la memoria, feroces pasiones atenúa. Invéntate el final de cada historia, que el amor es eterno mientras dura.
Ha estat la guitarra i la veu d'Ismael Serrano. Ha estat la cançó La estranya pareja. És moment ara de parlar de cinema. A nosaltres ja es troba el company Sergio Sánchez.
Dues setmanes en una altra ciutat amb Sergio Sánchez.
Corren els anys 30. Estem a l'emissora de ràdio CBS. El jove Benny Herman, més tard conegut com a Bernard i conegut com a músic de capçalera de Hitchcock, ha acabat els seus estudis de música. En posa a programes dramàtics i als anys 30, programes dramàtics i ràdio són sinònims d'Orson Welles. Al 1938, els plats voladors de la Guerra de los Mundos envaeixen les zones i el caos al carrer dels Estats Units. El públic de Wells ha cregut que els homenets verds s'havien fet amb Amèrica. La música la posava Herman, la notorietat de Wells el porta al cinema i al cinema porta tot el seu equip. La primera banda sonora de Bernard Herrmann, al 1941, es diu Ciudadano Kane. Joseph Leo Mankiewicz va passar a la fama com un realitzador sobre la veritat i la mentida, sobre els punts de vista que es contradeien, el més brillant analista de Hollywood sobre les aparences. Carta a tres esposes, Eva al desnudo o la condessa descalzo ho certifiquen. O la huella, aquell duel d'enginy en què va tancar la seva carrera el 1972 amb l'ajuda de Laurence Olivier i el Michael Caine. Al principi de la seva filmografia va filmar El fantasma i la senyora Muir, una peça de gènere fantàstic i romàntic que no està tan lluny dels aparents interessos de Mankiewicz. La seva protagonista, Lucy Muir, que té el rostre de la Jean Tierney, ha de decidir entre la seva vida amb un fantasma interpretat per Rex Harrison, una amistat sense passió, sense sexe, sense realitat, una mentida que té molt de veritat, o escollir un món real amb passions autèntiques, una veritat plena de mentides. El desaprensiu que amarga les seves vivències al món exterior és el sempre refinat George Sanders, i Bernard Herrmann era el músic ideal per posar les seves notes a aquesta peça romàntica d'amors més enllà de la vida i de la mort. Els extraterrestres tornen a la vida de Herrmann. Aquests venen en so de pau. És un dir. Si no parem de destruir-nos a nosaltres mateixos, ens diuen que hauran d'actuar. Som una amenaça per la resta de l'univers. Clatu varada nicto. Ultimàtum a la Tierra, dirigida el 1951 per Robert Wise, un típic film de ciència-ficció quan s'estan precipitant els temps de la Guerra Freda i el món amb prou feines s'ha recuperat de l'orgia de mort i destrucció de la Segona Guerra Mundial, el seu holocaust o les seves bombes atòmiques. Una peça estranya en la filmografia de Bernard Herrmann, On Dangerous Ground, del 1952, titulada a Espanya La casa en la sombra, dirigida per Nicolas Ray, sempre conegut i reconegut per Rebelde sin causa, però amb tantes magnífiques pel·lícules com aquesta. Un violent policia interpretat pel sempre excel·lent Robert Ryan és enviat a les muntanyes a resoldre un cas, i allà es troba amb el desig de venjança d'un pare i la tendresa d'una noia cega que interpretava Ida Lupino. Als 150 i 60 destaca el cinema d'aventures no la figura d'un escriptor o un director ni de cap actor o actriu, destaca la personalitat del tècnic d'efectes especials Ray Harryhausen i el seu procediment d'Animation. Bon alumne de Willis O'Brien, el tècnic de King Kong, va aprendre la tècnica de l'Stop Motion Picture, animació fotograma a fotograma de maquetes. Harryhausen projecta aquestes animacions en una pantalla davant la qual actuen els actors, aconseguint uns grans resultats. El món de Harryhausen són tota mena de criatures, prehistòriques o no, fantasioses o no. El monstruo de tiempos remotos, Fúria de titanes, el Valle de Wanji o Sinbad i la princesa, amb música de Bernard Herrmann que estem sentint en aquests moments. Aquesta va ser una de les primeres músiques de Bernard Herrmann que vam sentir alguns espectadors. Era una pel·lícula d'estrena a sales comercials quan Herrmann ja portava 15 anys mort. Era una pel·lícula de Martin Scorsese quan amb prou feines sabíem que no era el primer cop que el realitzador d'Infiltrados recorria a la música del Herrmann. El Cabo del Miedo, aquell festival d'un Robert De Niro absolutament descontrolat, era un remake del Cabo del Terror que el gris realitzador Gil Lee Thompson va fer el 1962 amb un Robert Mitchum fent de psicòpata i un Gregory Peck fent d'advocat que veu amenaçada la pau de la seva família per culpa del desequilibrat buscant venjança. Mitchum i Peck van ser convidats com a secundari al film de Scorsese i la música original de Herrmann va ser reutilitzada amb arranjament de Leonard Bernstein, un altre gran clàssic de la banda sonora. Als 70, Herrmann ja era conegut com a músic de Hitchcock, fins i tot havent trencat la seva relació als 60. Truffaut el va cridar per posar la música a algun dels seus homenatges, com La nòvia vestida de negro, i als 70 el realitzador hitchcockià per excel·lència, el Brian De Palma, no havia de ser menys, comptant amb Herrmann per posar la música a la seva superba paràfrasi de Vértigo, Obsession la va titular, Fascinació a les pantalles espanyoles. Personatges, ambientació i desenvolupament argumental completament diferent a Vértigo, però amb el mateix substrat i esquelet de Vértigo. S'ha de ser De Palma per a fer-ho i espectador atrevit per a veure-ho i creure-ho. Estàs parlant amb mi? De Niro fent de desequilibrat molts anys després del Cabo del Miedo, molts anys abans. Un taxista amb la missió divina de netejar els carrers, un remake postmodern de Centauros del Desierto, on la Índia contaminada és una prostituta joveneta interpretada per una actriu que respon al nom de Jodie Foster. Taxi Driver de Martin Scorsese, última banda sonora de Herrmann abans de morir, i última parada cinèfila musical del nostre dues setmanes en una altra ciutat d'avui. Que tingueu un bon cinema i fins aviat.
Fins aviat, Sergio Sánchez. Moltes gràcies per aquesta col·laboració en cinema. És una cançó de Pau Riba, és una cançó en aquesta ocasió interpretada per Serrat. Noia de porcelana.
Noia de porcelana, buscava una ànima dintre teu. I això era com buscar papallones blanques damunt la neu. Noia de porcelana, la teva entranya és plena de vent. Una brisa de maig amb pètals de rosa és aire innocent. Noia de porcelana, tot el teu cos és un recipient a punt per ser un plaer d'aigua i posar-hi un lliri quan ve el bon temps. Noia de porcelana, buscava força en el teu parlar. I això era com buscar papallones blaves damunt la mar. Noia de porcelana, d'una mirada et van trencar un braç. Semblaves indignada com una santa sense beat. Noia de porcelana, tot ets tan fràgil que t'has tancat sota d'una campana que sona dolça i és de cristall. Noia de porcelana, buscava llum en la teva pell. I això era com buscar papallones d'aire allà on bufa el vent. Noia de porcelana, tens la mirada ben transparent, la pell de cel·lofana i la carn translúcida i repel·lent. Noia de porcelana, què vols que et doni no donant res? Ets freda i inhumana i et preocupes de 5 a 7.
Thank you. barata.
Jordi Foraster no s'ha posat en contacte amb les maquinàries, amb nosaltres. Hem estat nosaltres coneixedors del seu viatge al Iemen, qui li hem proposat que ens comenti coses d'aquelles terres. Un dels més antics punts de la civilització. Jordi Foraster, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Gràcies per venir. Iemen vol dir prosperitat, un país que ara sembla tranquil, però que hi ha la impressió, no?, que sempre hagi estat en conflicte, no?
Sempre, home, això és relatiu, perquè aquest sempre pot ser molt... li pots donar la llargada que vulguis, no? El Iemen era conegut antigament com Aràbia Fèlix i era un dels països més rics i més cultes que hi havia al món. Allí hi havia diversos regnes i principalment era ric pel pas de caravanes que portaven encens, que portaven la moca i d'altres productes entre Orient i Occident. Això els va donar una gran cultura i gran riquesa. Avui dia d'això en queda poc rastre. Realment els monuments i les restes de castells o d'edificacions que hi hagi d'aquelles èpoques no existeixen. Per exemple, hi havia la famosa reina de Saba amb la seva història d'amor amb Salomón. Uh-huh. Això, bueno, queda per allí alguna cosa, però vaja, molt poc.
Un viatge al Iemen representa, sens dubte, un salt al temps, eh?
Sí, jo coneixo una miqueta alguns països àrabs, com, no sé, Jordània, Síria, Turquia, Egipte, Marroc, Iran, que vaig estar-hi l'any passat, i cap com aquest m'ha copsat d'aquesta forma. Realment, de vegades se diu, bueno, quan tornes de viatge doncs t'has de posar una miqueta al dia altra vegada aquí. En aquest cas és a l'inrevés. Quan arribes allà és quan t'has de posar el dia d'allà, uh-huh. I quan tornes aquí tornes una mica a la normalitat. Aquella gent, jo pel que he vist, estan utilitzant els mitjans que la civilització posa al seu abast, com dèiem, el cotxe, el mòbil, l'aire condicionat, les antenes parabòliques, tot això ho utilitzen però no forma part de la seva cultura. Ells viuen en una cultura bastant més antiga, basada en la família i la tribu. I les seves creences estan totalment imbuïdes, viuen la religió, l'islam el viuen. No és com aquí que podem tenir una vida normal, nosaltres, a més a més puguem ser catòlics, o puguem ser evangelistes, o puguem ser alguna altra cosa. No, aquella gent són islamistes, islàmics, musulmans, i després viuen. Tota la seva vida, tot està en funció de la religió. Nosaltres hem coincidit en aquell viatge allí, en l'època de Ramadan, i és increïble veure com el Ramadan els hi canvia total i absolutament la vida. Per exemple, la jornada comença doncs, a les 11, a les 12, a la 1, treballen fins a les 5 i mitja, que canta el Muezzin, durant l'oració, i aleshores és quan poden començar a beure, a menjar, a fumar, a fer qualsevol cosa. En aquell moment tot s'atura, tots els comerços es tanquen, la ciutat queda pràcticament deserta, mengen un mos molt ràpid, d'unes coses típiques entre ells, dàtils i una espècie de caldo que tenen, ho mengen en 10 minuts i en 10 minuts tots, i quan dic tots, vull dir tots, se'n van a la mesquita a pregar. És impressionant veure totes les mesquites, petites i grans, plenes a vessar de gent allí pregant. Aleshores tornen cap a casa, mengen més bé, reposen una mica i a les 8, quarts de 9, les 9 del vespre tornen a obrir els comerços fins a les 3 o una cosa així de la matinada. Entremig, algun prec també, evidentment. I a les 4 de la matinada torna a cantar el muezzin, que per cert, si estàs, tens un hotel a la vora, a les 4 cada dia et desperten,
sí.
I es torna a omplir la mesquita. Però és que a les 4 de la matinada es torna a omplir. I és algo en aquests moments una mica impensable o inversemblant per nosaltres veure quin tom li donen a aquesta gent amb tot això. Jo crec que això els impregna molt i els hi fa tenir, els hi fa veure la vida d'una altra manera.
Un país que s'ha de tenir molt de respecte a les lleis del Corà. Tinc entès que no és molt fàcil fotografiar amb una dona del Iemen, no?
No, amb una dona, en principi, has de demanar-li permís. Si va sola, segur que et dirà que no. I en primer lloc, a vegades tampoc no et fa ni cas. Després, si va amb el seu home, has de demanar permís al seu home. I aleshores ell te dirà sí o no. Fins i tot els nens, això, o les nenes. Molts nens de vegades et surten pels pobles així demanant sura, fotografia,
sí,
no?
Sí, sí.
Però si entre ells hi ha nenes, i nenes que ja puguin tenir doncs, a partir de 6-7 anys, quan tu treguis la càmera, les nenes s'escapen, els nens se queden. Les nenes, majoritàriament, totes les vegades s'escapen i no volen saber res absolutament. Fins i tot si estan dalt un balcó i tu vols fer una... s'amaguen.
Tinc entès també, si m'equivoco em corregeixes, que és fàcil trobar homes armats, cordials, armats, però que volen també doncs, fer-se fotografies amb el viatger.
No volen fer-se fotografies amb el viatger. No. I a més, en absolut és un país que estiguin pel turisme. Tenen els turistes, els accepten, no tens cap cosa de lleig amb ells, ni cap bronca, però de fer-se fotografies a tu allò que et vinguin a fer, no volen. Si els hi demanes, bastantes vegades te les deixen fer, algunes altres no te les deixen fer, això els homes. I si van armats o no, a veure, allí van armats els que són beduïns.
Sí.
La gent, diguem-ne, una mica més de ciutat o així, aquests no van armats, excepte la gambia que porten, la gambia tradicional, que és un punyal que ja sabeu que el porten en forma de mitja lluna al final,
sí.
Tot això ho porten la majoria, eh? Allí van amb el vestit tradicional, que pot ser doncs, una camiseta o alguna cosa, una camisa i una americana, i a sota l'espècie de faldilles, que això no recordo com ho diuen en el seu idioma, unes faldilles, i porten la gambia. O també porten una túnica llarga, blanca, amb la seva gambia i damunt una americana o una jaqueta o una cosa així. El vestit tradicional és omnipresent, el porta gairebé tothom. El vestit occidental també el porten, sobretot els joves el comencen a portar més, però no tant. Aleshores, qui va armat? Va armat els beduïns, tant de muntanya com de desert. Per exemple, arribes a Marib, surts de Sanà, una de les excursions que fas, te'n vas a Marib, i és impactant perquè allí tots són beduïns, tots porten la túnica aquesta blanca llarga, fins al d'això, les sandàlies, i el seu Kalashnikov penjant. I et puc assegurar que un Kalashnikov pesa, no sé si pesa de l'ordre d'uns 12 quilos, 10, sobre els 10 així, n'he tingut algun a les mans, i pesa de 10 o 12 quilos, i el porten sempre i tot arreu. Dins el cotxe, si surten del cotxe el treuen, se'l posen a l'esquena i vinga, passegem. Allí estàs veient, no sé, no és per un carrer, estàs veient 1.000 persones, 1.000 homes, i 1.000 homes que porten el seu Kalashnikov.
La capital és Sanà, no?
Sanà, exactament.
Sí. Una població d'un milió d'habitants, aproximadament.
Home, la quantitat d'habitants, això no t'ho puc dir. Sé que està en una alçada de 2.000 metres, i a té 3 nivells. Diem-ne que hi ha el nivell del mar i el desert, després hi ha la Maceta, que seria Sanà, que està sobre entre 1.800 i 2.000, i després hi ha la muntanya, que pot arribar fins als gairebé fins als 3.000. Me sembla que la muntanya més alta té 3.067 metres i està a uns 15 quilòmetres de Sanà. Sanà és la capital, és una ciutat antiga també, i és famosa perquè és patrimoni de la humanitat degut al seu barri antic. Són unes cases precioses, amb una arquitectura d'uns 3-4 pisos. En algunes d'elles t'hi deixen pujar, pots pujar al terrat i veure una vista panoràmica des de dalt. Tota la qüestió de finestres i portes, tot està treballat, moltes portes encara són de fusta, algunes encara són de l'època jueva, se'ls deu la marca, els jueus els van expulsar d'allí fa bastants anys, però encara conserven algunes marques de qüestió dels jueus. I llavors és molt bonic veure tota aquesta arquitectura amb totxo. A Sanà és amb totxo, i tot el treball que tenen de decoració, de parets, façanes, finestres, portes, com et dic.
Hi ha també, no sé si és el cas de Sanà, però hi ha uns edificis de 8-9 pisos també, no? Construïts amb Xivam. Pedres i fang.
A Xivam, exactament. Sí, sí. Xivam també és una altra ciutat que és patrimoni de la humanitat. I, a veure, això dels 8-9 pisos, jo recordi 8-9 pisos, em sembla que no n'hi vist cap. La vaig estar recorrent... Menys, són menys. Jo diria que són d'uns 6, potser 7, sí, sí. Però més de 7 me sembla que no recordo. És una ciutat que està a baix d'una plana, a nivell de desert, amb un uadi, el uadi d'Adramaut, que és un, a veure, allí els uadis és una vall, no? És la vall que va baixant de totes les muntanyes i va recollint totes les aigües, i allò allí es fa com una espècie d'oasi, sempre hi ha alguna mena d'aigua remanent i és una zona de conreu i de cultiu on els pagesos poden treballar. Llavors, aleshores, una de les ciutats, importants que hi ha allí és Xivam, concretament, que és famosa per aquests gratacels que diuen que jo els estimo amb un màxim de 7 alçades, però a veure, és que veure una casa de fang, això és el que veiem de petitats a les pel·lícules dels egipcis que feien, no sé si te'n recordes, que feien els totxos amb fang, sí, i palla, sí, sí, i tot, sí, això, sí. Es veia, doncs bé, amb això és com han edificat totes aquelles cases, i és un conjunt, és tota una ciutat, és molt bonic de veure. Tens la possibilitat també de veure-la des d'un turonet que hi ha al davant, veure la posta de sol allí, i és molt guapo veure els colors sobre els edificis, perquè la majoria són blancs. El fang que fa que no es desfaci, primera, que no hi plou gaire, segona, que el recobreixen de calç, i llavors això ho protegeix. El que sí que ha passat alguna vegada és que aquest uadi o aquest riu, algunes vegades que plou molt salvatjament, allò s'anuega d'aigua, s'omple d'aigua, ve una riuada, n'aprèn algun i fa alguna destrossa, que és el que fa l'aigua quan va massa de pressa.
I hi han d'haver unes mesquites impressionants, no?
No te les deixen veure, i menys amb ramadà. No n'he pogut veure cap. Això és una assignatura pendent que tinc. Sé que... Perquè és que nosaltres n'havíem de visitar una a Rada, concretament, però no vam poder anar perquè abans d'anar-hi nosaltres, uns 15 dies abans, havien segrestat amb uns francesos. Els van alliberar pocs dies després d'arribar a nosaltres, i nosaltres a la zona de Marib, que és el centre d'on hi ha els beduïns del desert, que són els que havien segrestat els francesos, aleshores van anar a l'exèrcit d'allí a dir que ja n'hi havia prou. És a dir, bueno, vosaltres heu fet tot això, van anar allí amb jeeps, amb metralladores, amb tancs i tot, i van fer una mica d'escabatxina amb els beduïns, i no van poder tornar per la mateixa carretera perquè estava totalment tancada. I aquesta de radar que havien de veure, doncs no la van poder veure. No n'hem vist ni una. Una que vam veure és molt antiga, però estava tan deteriorada, pobreta, que no valia la pena. I això me va quedar pendent.
Moure per Yemen, Jordi, millor amb un vehicle 4x4, no?
No, millor. És que si no, no hi vas. Si no, no hi vas. A veure, sí que podria ser una part del viatge per carretera, i tenen unes carreteres que més o menys estan acceptables, i pot circular més o menys bé. Però algunes de les excursions les fas per pistes, pel mig del riu. Pel mig del riu. Per exemple, vam anar a la zona de Shahara. És una de les poblacions més altes que hi ha, està sobre 2.820 metres, si no recordo. És un reducte que hi havia... És a dir, a les antigues guerres que van tenir, Shahara va ser l'única població que no van poder conquerir ni els otomans ni ningú que va anar per allí a fer la guerra, no va poder conquerir ningú. Fins a la guerra dels 80, amb la guerra del Yemen del Nord i el Yemen del Sud, aleshores allí sí que, esclar, amb els avions i tot això, doncs la van fer caldo, no? I ara Shahara, per exemple, està fet a caldo. Clar, però per arribar a Shahara has de fer tot un recorregut per un wadi que et dura unes 2 hores i vas pel llit del riu. Bueno, pel llit del riu, perdó. A veure, llit del riu seria també si hi hagués aigua, però com que no hi ha aigua, doncs és per pistes. Aleshores, si no vas amb un 4x4, i un 4x4 autèntic, vull dir que no sigui d'aquests que a vegades tenim per aquí, que no, 4x4 ja, autèntic, que et pugui fer la pista aquesta. I llavors, quan arribes baix al poble al Rahidi, t'agafa un altre 4x4, aquest ja d'un beduí, perquè és el preu que has de pagar per pujar dalt, que el beduí es guanya la vida, i et puja, i a veure, jo de 4x4 no és que hagi fet massa, però allò és increïble com ho pugen. I tu pugen amb un 4x4 que en diré la marca, perquè a més a tot diament només hi ha una marca, que és la Toyota. Són uns pick-ups Toyota antiquíssims, però que els tios els fan funcionar, i funcionen, i pugen, i quedes al·lucinat de com pugen pràcticament per la pedra, quasi gairebé per la paret pugen, i pugen fins a dalt al poble de Shahara. Per tant, has d'anar amb un 4x4. Nosaltres des d'allí després vam baixar caminant, que és una caminada molt bonica, que vas baixant tota la muntanya fins a tornar al poble aquest del Rihadi a dormir baix a l'hotel.
Això, en quin lloc et quedaves a dormir? Ara has apuntat a l'hotel, però hi ha un tipus de fondes que s'anomenen fonducs, no?
Sí. Bueno,
això de fonduc?
Sí, però a mi em va quedar la sensació de que fonduc per ells és l'hotel.
Sí.
És a dir, tant se'n dona que sigui el Hilton com que sigui la Fonduc del Baduí, yeah. Me sembla que tot no diuen Fonduc, i això és lloc d'hostatge o el que sigui. Nosaltres aquesta vegada, com que hi hem anat una miqueta organitzadets, perquè ens feia com una miqueta de mandra i no teníem massa temps per fer-ho, tot això dels hotels ho teníem més o menys solucionat. Però en aquest cas a Sahara sí que ens vam quedar el que diem-ne així, una Fonduc, no? Que és, bueno, doncs una habitació, tens el matalàs a terra, un lavabo comunitari allí per tothom, amb ajupidor per anar a fer això, doncs, ajupidet, res de sentadet, i la dutxeta que, doncs, mira, doncs una maraca que et surt del sostre i et dutxes allí, no? És bonic, és curiós, està bé, vull dir, no passa res per fer això, ningú es mora.
Pel que fa al menjar, podríem destacar, dic, pastes, no? Sopes, truites, verdures i la beguda del te.
Sí, del qual res. El qual no pots trobar al país. Nosaltres el xofer que em portàvem, ell sabia on trobar-ne, però ha de ser com una mica amagadot. Has d'anar com una mica amagat i segons a quin lloc. Per exemple, a Aden, que és la capital del que va ser Iemen del Sud, a baix, allí se'n trobava una mica més, perquè aquella gent, a expenses de l'experiència que van tenir comunista, que ho liberalitzava tot una miqueta més, són una miqueta més lliures, estan... No tenen tantes coses com tenen al nord, no són tan tancats. Però per veure, doncs, aigua, tens alguna espècie de coles, taronjades o coses d'aquestes. En algun lloc trobes Coca-Cola, Pepsi-Cola sí que en trobes, i te. El te, que pot ser o de sobre, o si estàs al desert, un te beduí, que és el que a mi m'encanta, que és un te boníssim. Sí, és que fan amb herbes, no és te, no és com el te de sobre que estem acostumats aquí, sinó que és una altra herba que la bullen amb l'aigua i sempre et queda una mica de solatge dins el got, però aquell te és boníssim.
I menjar?
No, menjar no tens massa problema. No, tens alguna cosa, a la costa tens peix, a dintre tens alguna cosa de carn, corder, pollastre... una mica d'arròs, i amb això tampoc no som gaire exigents i tampoc no vam demanar gran cosa. Si vols menjar bé, has d'anar a un hotel de luxe i anar al restaurant, i llavors allí podràs menjar una mica com aquí. Si et quedes una mica dins dels seus llocs, que és el que fèiem, doncs les coses bàsiques, no? Doncs una mica de corder, una mica d'arròs, i el pa que fan ells, que te'l fan allí al moment, que és boníssim, el pa àrab, a nosaltres ens encanta, i prou. Aleshores, alguns dolços, però per exemple dolços no en vam trobar tants com per exemple a Jordània. A Jordània tenen una quantitat de dolços i en trobaves per tot arreu, aquí no en vam trobar tants de dolços.
Escolta, una altra cosa important ha de ser també Imàcua, als mercats, no?
Sí, però jo he trobat mercats millors que...
Sí?
Sí. Jo personalment he trobat mercats millors que no pas els que hi ha allí. Allí tenen un mercat que és bastant grandet, que és el de Sanà, que recorre tots els carrers antics, o molts dels carrers antics de la capital, i bé, doncs hi ha una miqueta de lo típic, però he trobat més abundor de coses en altres mercats de països similars o així, he trobat més abundor de coses.
Què ens aconselles comprar? D'articles, d'objectes?
La veritat és que no massa cosa, aliament, I... una de les coses que ens havien dit és que, bueno, a veure, comprar records o comprar coses al Iemen era com una meta difícil, i certament ho és. No vam trobar així un abundor de coses per poder-ho fer així com al mercat d'Estambul, per exemple, pots trobar de tot i més. Allí, doncs, està com una meta més limitada la cosa. L'artesania que tenen ells és una artesania com una mica pobra. Ells eren molt forts artesanalment quan hi havia els jueus. El fer-los fora, la seva artesania va quedar en mans. És a dir, els van obligar a un jueu a ensenyar a 10 iemenís abans de marxar el seu ofici d'artesà, no? Per exemple, de part gravar la plata o coses d'aquestes. Però això després ho han anat perdent, perquè la gent té un altre tarannà, són d'una altra manera, no? I la seva artesania no és del tot. sempre trobaràs lo típic, no? Una reproducció de les cases de Xivam o alguna cosa d'aquestes, les canvies, que per això en trobes per tot arreu i tal, però coses així d'antiguetats, home, si busques coses antigues també trobes els utensilis, els dels propis de casa, els de la gent que fan a cada dia, també trobes coses d'aquestes, però vaja, no hi ha un abundó com podries trobar en altres mercats de països àrabs, no? No hi és.
Jordi Fruster, vols incloure un comentari més sobre aquest viatge al Iemen?
No, no ho sé, a mi m'ha copsat molt veure aquella gent i entendre una miqueta més això que dèiem, l'altra cara de la moneda, d'aquest xoc de civilitzacions, no? I aquí estem a Occident i veiem una sèrie de coses i les donem com a certes, i allà ho tenen totalment girat i al revés. Allí, per exemple, vam estar al poble de Bin Laden, perquè saps que els avis de Bin Laden eren iemenís, estan en un poble d'allí. Bé, ningú no et maltracta ni ningú no et diu res, però s'observa una mica el que és l'altre costat de la visió que tenim nosaltres aquí. Això per què ve i per què està influït? Jo diria que una de les qüestions és la religió, l'islamisme. Les religions aquestes que et mengen el coco i que sempre et dominen, jo crec que això és una cosa que fa mal a tothom, no? O sigui en un sentit o sigui en un altre. I que la gent veuen les coses d'aquesta manera. Per ells Bin Laden és com un déu, és l'home perfecte i té tot el dret i més a fer el que fa. I això a vegades t'ajuda a veure també que hi ha gent que pot pensar diferent, però no per pensar diferent són dolents. Senzillament tenen un altre punt de vista i prou.
Masteguen una planta, no? Es diu cat.
Ui, això és... És que és increïble, però és que tothom mastega el cat. Nosaltres vam estar també a casa del xofer que ens portava, després ens va portar a casa seva a fer un superó i tot això, i fins i tot la seva mare, una dona de 57 anys, també al vespre allí.
Les dones també?
Quan tornava, sí, quan tornava el seu home. Les dones a casa, però, Les dones a casa.
Vas provar-la, tu, aquesta planta?
No, perquè sóc molt viciós i segur que si està bona llavors d'això, no. Però pel carrer, vull dir, tu vas a una botiga a comprar alguna cosa i et surt un fulano amb el... com se diu això? La galta. Amb la galta inflada, plena de cat, i et parla amb allò plena de cat que fins i tot te fa com una mica de mania, no?
Sí.
I el tenen deformat, allò que es diu. Tenen la galta deformada de tot el dia d'estar amb el cat allí, pam, pam, remenant.
Jordi, doncs moltes gràcies per venir, per explicar-nos coses sobre aquest recent viatge teu o vostre, no? Al Iemen, i fins una altra. Fins ben aviat.
Sempre que vulgueu.
Jeebus, creepers, where'd you get your fevers? Jeebus, creepers, where'd you get those eyes? Oh gosh, all get up, had to get so lit up. Gosh, all get up, had to get that size. Oh golly gee, when you turn the heaters on, woe is me. Got to put my cheetahs on. A jeebus, creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers, had to get my ties. Oh, where'd you get those eyes? Oh, jeebus, 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 creepers, where'd you get those peepers, boy? Jeebus, creepers, where'd you get those eyes? Guys, all get up, I think it's so lit up. Gosh, all get them, boy, I'd get that size. Golly gee, oh, when you turn those heaters on, woe is me, got to put my cheetahs on. Jeeba, jeeba, jeeba.
Amb Louis Armstrong tanquem el programa d'avui. Amb Armstrong i aquesta cançó titulada Jeebus Creepers. Ha estat un plaer estar aquí amb tots vosaltres. Moltes gràcies, que tingueu molt bona setmana. Fins el diumenge que ve. Fins el dijous que ve.